Volem tornar a fer del 107.4 el teu dial de confiança. Ens ajudes?
L'Espluga FM Ràdio.
Dijous 15 de juny i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
Festival Riu Bombori, tot i canviar aquesta part més estrictament més musical, conserva l'essència. L'espai és el mateix, el Jardí dels Francolins, és un espai que ens hi trobem còmode, que és agradable, que és acollidor.
Vestidura ben rascada, sempre m'ha semblat un bon misteri. L'alcalde ha sortit a dir...
Joan Masdeu i Eduard Gené encapçalen l'oferta musical del Festival Riu Bombori. Benvinguts a l'informatiu diari.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Ja es publica l'oferta musical i la imatge gràfica del Riu Bombori d'enguany. El cartell l'encapçalen els artistes convidats Joan Masdeu i Eduard Gené, seguits per les 5 propostes musicals que s'han escollit després d'haver batut el rècord d'inscripcions amb una trentena de formacions interessades en aquest festival Riu Bombori.
Normalment el Riu Bombori acostumats a veure un tipus de cantautor que més o menys anava repetint i llavors podia haver algun grup que trencava, no? Enguany, realment, encara que siguin 3 cantautors, que són el Roger Margarit, el Carlos Miñarro i la Maria Jacobs, són 3 propostes molt diferents. Llavors hi ha 2 grups que són una mica més rockeros, que també bueno, donen aquesta cosa més de festa i això, que són el Senyor dels Llamps i els Guardafuegos.
Aquesta informació es va donar a conèixer ahir dimecres en un acte organitzat per la cultural Jordi Francolí i avui ja us ampliarem aquesta informació, tots els detalls d'aquest festival Riu Bombori que arriba l'1 de juliol a l'Espluga de Francolí. Parlarem d'altres notícies i és que aquest dissabte arriba a l'Espluga de Francolí però també al terme de Vimbodí Poblet, a muntanyes de Prades i boscos de Poblet, la tercera edició de la Treco Black. Avui en parlarem amb Gonzalo Gil, director de Drac Actiu, l'empresa que organitza aquesta prova d'orientació de 12 hores aquest any que canvia el seu format i en parlarem. I és que aquesta Treco Black, escolteu enguany, forma part d'un estudi de recerca de la Universitat de Lleida. En parlarem tot seguit com també del risc d'incendis en aquesta setmana. I és que a la Conca de Barberà s'han produït 2 incendis de dimensions molt reduïdes però gairebé consecutius en una setmana on doncs, la calor ha anat en augment. Aquestes temperatures que són molt i molt altes, coneixerem avui quin és el risc d'incendis en el nostre territori. Com també coneixerem el projecte dels joves del curs d'informàtica de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí, que van participar al programa M-Schools a Barcelona, aquest certamen de Catalunya, amb l'aplicació Memoriandum. Avui en parlarem i us explicarem aquesta notícia i també us explicarem que l'any del centenari de mossèn Ramon Muntanyola ha traspassat fronteres i ahir va ser present a Tarragona, un acte que doncs, surt de la Conca de Barberà i arriba a la capital de la província. Aquestes són les notícies d'avui, dijous 15 de juny. Sigueu benvinguts en aquest informatiu diari. Doncs ho dèiem en començar, i és que Joan Masdeu i Eduard Gené encapçalen aquesta oferta musical del Riu Bombori que es va donar a conèixer ahir, com també es va fer amb la imatge gràfica que aquest any doncs, encapçala aquest festival Riu Bombori, una imatge gràfica creada per l'esplugui Gerard Ruz. N'ampliem tots els detalls a continuació, començant per aquests 2 caps de cartell, Joan Masdeu i Eduard Gené.
Fes costa amunt.
Qui escoltem és Joan Masdeu, que aquí, com escoltem, doncs, i us hem dit, estarà en aquest festival Riu Bombori que se celebrarà l'1 de juliol al Jardí dels Francolins i que donarà el tret de sortida enguany amb un espectacle infantil a càrrec de Pere Soler. Serà una de les principals novetats amb aquest punt d'arrencada a les 6 de la tarda. Durant tota la jornada, a més de música, el festival també comptarà amb actuacions artístiques de joves del territori i una proposta que combinarà la poesia amb audiovisuals. Una proposta també cuinada al propi territori, la Conca de Barberà. D'aquesta essència del festival, ahir s'hi referia Enric Mercader de la Cultural Jordi Francolí. Tot i els canvis de format i aquest pas endavant amb la música, explica que el festival conserva la seva essència.
Festival Riu Bombori, tot i canviar aquesta part més estrictament més musical, conserva l'essència. L'espai és el mateix, el Jardí dels Francolins, és un espai que ens hi trobem còmode, que és agradable, que és acollidor. Conservem l'espai, sí que modificant algunes coses doncs, a nivell de decoració, a nivell de reserva d'espais, és a dir, prioritzem molt més el que és la platea.
Doncs pel que fa a l'oferta musical, Ramon Amigó, també membre de la Cultural Jordi Francolí, assegurava que enguany aquestes propostes musicals de l'edició del 2017 són més variades i es desmarca igualment dels noms habituals d'altres festivals del territori, però apostant per artistes també de renom i artistes que tenen una trajectòria per endavant.
Tampoc han volgut ser acusats de dir vinga, va, portem aquí a un d'aquests que estan a tots els festivals i hem de buscar gent que creiem que és una proposta que és interessant i que econòmicament, vull dir, s'ha de ser sincer, no ens desfalca el festival, no? Llavors portem aquests dos personatges, un que és molt més conegut, que és el Joan Masdeu, que ja tenia una trajectòria amb els Winskins, l'altre que està sortint més incipient, però que, bueno, que està tenint una trajectòria ascendent, i bueno, hem fet una mica aquesta ponderació entre preu, qualitat i que més o menys fossin coneguts del públic.
Aquests són els dos caps de cartell, però la setmana passada els parlàvem del rècord d'inscripcions que havia aconseguit el Festival Riu Bombori. Una trentena d'agrupacions musicals estaven interessades en actuar-hi i ahir es va donar a conèixer el nom dels 5 guanyadors, els 5 finalistes, per dir-ho així, que podran actuar en aquest Festival d'Estiu de la Conca de Barberà. Doncs l'1 de juliol al Jardí dels Francolins, en aquest escenari que també s'estrenarà, en aquest cas, al Riu Bombori, aquest nou escenari que doncs, el Riu Bombori estrenarà per primera vegada. Qui pujarà? Doncs qui escoltem ara mateix, Roger Margarit, però també Senyor dels Llamps, Carlitos Miñarro, Maria Jacobs i Guardafuegos. D'aquestes 5 propostes musicals també ens en parla el Ramon Amigó. 5 propostes que explique són completament diferents.
Normalment el Riu Bombori acostumes a veure un tipus de cantautor que més o menys anava repetint i llavors hi havia algun grup que trencava, no? Enguany, realment, encara que siguin 3 cantautors, que són el Roger Margarit, el Carlos Miñarro i la Maria Jacobs, són 3 propostes molt diferents. Llavors hi ha 2 grups que són una mica més rockeros, que també, bueno, donen aquesta cosa més de festa i això, que són el Senyor dels Llamps i els Guardafuegos. Llavors, finalment, hi ha els dos caps de cartell, que aquests sí que tenen una actuació més reeixida, un cop ja estigui fet el veredicte i això, més cap de cara a la nit, que són el Joan Masdeu i l'Eduard Gené.
Doncs aquests són els artistes que pujaran a l'escenari a partir de les 7 de la tarda d'aquest 1 de juliol en el Riu Bombori i, segons els organitzadors, la programació d'enguany dona un salt qualitatiu, provocat per la incorporació d'una comissió de músics que ha treballat amb les bases de les inscripcions, però també la incorporació d'una dotació econòmica per a aquests 5 grups finalistes. Només pel fet d'haver-se classificat ja tenen aquesta dotació assegurada. I també, doncs, amb la creació del reconeixement Jordi Francolí, que també els vam avançar fa unes setmanes, també s'ha pogut aconseguir aquest èxit i aquest rècord d'inscripcions arribant a la trentena. Aquest reconeixement Jordi Francolí consisteix en que aquests 5 grups finalistes doncs, participaran en aquest reconeixement i el públic en un 30% podrà valorar les propostes i en un 70% ho farà un jurat professional. A partir d'aquí, doncs, el grup guanyador s'emportarà aquest reconeixement Jordi Francolí, que entre d'altres consisteix també o porta lligat una actuació musical remunerada en el marc de la Festa de la Verema de l'Espluga de Francolí.
El reconeixement Jordi Francolí és un incentiu. Té a veure la novetat que poder és interessant, que és que com a festival, aquest any donem una aportació econòmica als músics que participen, encara que sigui una cosa molt simbòlica, bàsicament per sufragar la seva despesa de viatge o de manutenció, estan per aquí, que és una cosa que els músics també han valorat molt, no? El fet que se'ls retribueixi econòmicament l'assistència. Llavors, d'aquests 5 grups que han quedat seleccionats, entren a la fase de reconeixement Jordi Francolí. En aquesta fase hi ha un jurat format per gent que són del ram de l'espectacle i de la música, des de tècnics de so fins a músics o programadors de sales o de concerts, i aquesta gent també faran una votació també relativament subjectiva, també tinguent en compte uns criteris objectius, de fet com han fet abans. Llavors, en aquesta fase hi haurà una votació que, per part del jurat, que pesarà el 70% del veredicte final i un 30% que es demanarà al públic que assisteix, no? Que faci una votació popular. Llavors es ponderaran tots aquests resultats i quedarà un grup que serà el que guanyarà el reconeixement Jordi Francolí. Aquí se li donarà un guardó i la possibilitat d'actuar d'una manera remunerada, normal, ja, en un dels actes de la Festa de la Verema de l'Espluga.
Doncs això no serà només tot en aquest festival Ribombori, sinó que també hi han altres propostes i altres artistes convidats, no només en el marc de la música. Per exemple, els continuem explicant el desenvolupament d'aquest Ribombori. Si els dèiem que començarà a les 6 de la tarda amb aquesta actuació infantil, seguirà amb l'actuació d'aquests 5 grups a partir de les 7 de la tarda, doncs a les 10 de la nit hi haurà l'actuació d'aquests dos artistes convidats, i passada ja aquesta franja horària i ben entrada la nit, també hi haurà una actuació musical una mica diversa. Serà Etxe. Aquest DJ oferirà una sessió en vinil. L'escoltem. La música clarament és protagonista en aquest festival, però sense canviar la seva essència, combinarà la música amb propostes d'artistes locals d'altres àmbits. L'actuació del jove ballarí Ari Cruanyes o el projecte de poesia i audiovisual d'Àlex Rebollo, Albert Carreres, Jordi Cartanyà i David Ortín, anomenat Bram Factoria, acompanyaran també l'oferta musical d'aquest Ribombori 2017. Al recinte també s'hi vendran begudes i aliments del territori, apostant pels productes artesanals i ecològics. La 7a edició del festival incorpora un seguit de novetats i millora l'oferta musical també gràcies al suport d'institucions territorials com l'Ajuntament de l'Espluga, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, el Museu de la Vida Rural, la Fundació Martí Lomà i la Unió de Botiguers i Empresaris de l'Espluga. Un festival Ribombori que ahir va fer doncs, aquest pas endavant, aquesta visualització de la seva imatge gràfica que aquest any ha dissenyat l'espluguí Gerard Ruth. El cartell presenta una tipografia creada manualment per aquest dissenyador espluguí i escoltem Enric Mercader sobre aquesta aposta també per al territori en la presentació gràfica del Festival Ribombori. L'escoltem.
Doncs sí, el tema del cartell, cada any també apostem i treballem perquè sigui algun creador d'aquí la comarca, des del Xavier Iborra, des de l'Adrià Pena, des de l'Isaac Ballester, que ens han donat, doncs, des del Xavier Miró, que ens han donat un cop de mà cada any en la creació del que és el cartell, no? Enguany s'ha comptat amb la participació del Gerard Ruth, que és un dissenyador espluguí, que ha fet tot el cartell, tot el que és la tipografia del cartell, de manera manuscrita. És un sistema, doncs, amb tinta, després escanejat i muntat en plataforma digital, diguéssim, amb un programa digital. Veureu que és un cartell, per tant, fet a mida totalment, no? I un cartell, podríem dir que és una obra artística amb tots els ajuts.
Doncs, el que us dèiem, Joan Masdeu, Eduard Gené, Roger Margarit, Senyor dels Llamps, Carlitos Miñarro, Maria Jacobs i Guardafuegos, les propostes musicals, juntament amb aquesta que estem escoltant, DJ Etze, en aquest Festival Ribombori. Poden ampliar la informació a espluga.fmradio.cat. Abandonem ara la informació musical d'aquest Ribombori i ampliem horitzons amb altres àmbits de l'actualitat. I és que ara, en aquest informatiu diari del dijous 15 de juny, obrim la plana esportiva. I I aquest dissabte es celebra ja la tercera edició de la Treco Black, aquesta prova que organitza Drac Actiu amb el suport de Mármot i de l'Ajuntament de l'Espluga i de Vimbodí i Poblet. Aquesta prova és la prova reina, diríem, dins de la Treco Orientació, una prova que es va inventar Drac Actiu, ara farà ja 15 edicions. Aquest any estan de celebració i incorporen força novetats, per això avui saludem el director de Drac Actiu, el Gonzalo Gil. Gonzalo, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Una edició, ja la tercera d'aquesta Treco Black, que és una prova extrema d'orientació, que aquest any ve amb novetats. Per exemple, d'entrada, aquest any durarà 12 hores i tindrà doncs, aquesta principal novetat, oi?
Sí, de fet, el fet de que no hi hagués massa participació en la categoria de 24 hores ens ha fet racionalitzar aquesta prova i concentrar tots els esforços en fer un recorregut absolutament excepcional per la categoria aquesta de 15 hores. De 12 hores. Aquestes 12 hores se surt a les 10 del matí i se tenen tot aquest temps per poder agafar el màxim número de balises fins a arribar a les 10 de la nit a l'arribada.
La Treco Black, com dèiem, forma part, podríem dir, d'aquest paquet de la Treco Orientació, que aquest any arriba a la quinzena. Estem davant d'una edició, en aquest cas de la Treco Black, reina, o podríem dir, la millor de totes les que s'ha fet?
Per nosaltres sí, sens dubte, per el paisatge, per el format de la prova i per les característiques que té, és, jo ho dic com a organitzador, la millor prova que hem organitzat en tots aquests 15 anys. L'equip, el participant que vingui, tindrà una experiència, jo crec, increïble. Passarem per puestos que mai, segurament molt d'aquests participants han passat.
Per exemple, expliquem-ho, això començarà a les 10 del matí d'aquest dissabte i s'allargarà fins a les 10 de la nit. En tot aquest temps, què és el que faran els participants?
A veure, de fet, és una cursa d'orientació en la qual se fa una distància, passant des del punt de sortida fins al punt d'arribada. En línia òptima hi haurà uns 38, uns 40 quilòmetres, i en aquesta distància han d'anar buscant balises, buscant punts i fent tot aquest recorregut. És obligatori passar per un control de pas que hi ha enmig d'aquest recorregut, però del que es tracta és d'atacar les balises de forma lliure, intentant agafar el màxim número de punts possibles, i en totes aquestes hores i arribant al punt d'arribada, a veure quin és l'equip el que ha agafat més punts. Cada balissa són 10 punts i guanyarà l'equip que més punts agafi. Si s'empata a número de balises i per tant a número de punts, guanyaria l'equip que més aviat arribi a la línia d'arribada.
Aquesta edició tindrà dos sectors i tres mapes. Què significa això?
Dos sectors vol dir que hi ha un primer tram fins al control de pas obligatori i un segon tram des del control de pas fins a arribar a l'arribada. I això, perquè el mapa sigui ben precís, ho hem dividit en tres mapes que s'entreguen als participants i que dona la possibilitat de tindre una escala de 1 a 20.000 i que fa que el mapa sigui molt, 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 molt fiable. De fet, aquesta cursa és una cursa que fa que els participants tinguin que orientar-se i tinguin aquest punt d'autosuficiència per la muntanya. És, d'aquesta manera no es deixa cap cinta, no es deixa cap senyal, no es deixa cap marca, sinó que els participants han d'anar buscant tots aquests punts, totes aquestes balises, fins a arribar al final. Aquests tres mapes són per la col·laboració amb l'editorial Piolet, estan editats i renovats i remasteritzats exclusivament per la Treco i realment garantitzen de que sigui una cursa amb una qualitat excepcional.
Gonzalo, aquesta edició, més estrenar aquest format reduït de 12 hores i per tant un reforçament en aquest format, també estrena o dona cabuda que els equips puguin ser de fins a 5 persones, no?
Sí, donat que hi ha curses d'orientació tipus Rogaini que se fan fins a 5 participants, hem volgut unificar aquest element perquè equips que ja estaven conformats per fer o curses d'aventura o aquest Rogaine, que poguessin vindre aquí a participar. De fet, ja tenim equips participants de més de dos participants.
I aquesta edició també tindrà una doble component universitària. Anem a PAMS i expliquem què vol dir això.
Pues que en aquest cas el centre de l'INEF de Lleida ha volgut promocionar la participació d'esport universitari, promocionant a que vinguin, fan una categoria amb un premi especial per a l'equip universitari i d'alguna manera intentar que aquests universitaris s'animin a participar en aquestes curses d'autosuficiència, d'aventura i de resistència. Però per altra banda, i això és per nosaltres més important, vinculem una mica el que és l'esport amb la recerca. Per primera vegada aquest, a l'estat espanyol se fa un anàlisi del comportament individual dels esportistes amb aquesta situació de fatiga. És a dir, hi haurà un equip mixte que portarà uns sensors, uns aparells d'alta tecnologia que porten GPS, giroscop, porten acceleròmetres que monitoritzaran tot el seu comportament al llarg de totes aquestes 12 hores i que ens donaran una informació molt vàlida per poder fer un anàlisi, un estudi que posteriorment voldríem de poder editar en un article o en un estudi més concret.
Què té de nou aquest estudi?
Aquest estudi és que possiblement s'han fet molts anàlisis d'elements de treball en l'esforç físic amb el que són la freqüència cardíaca, però aquests aparells medeixen molts més paràmetres de lo que és el gas calòric i tota la despesa calòrica i tot el que és el comportament del cos a la fatiga. Llavors, això en esforç de llarga durada, en esforç de resistència, pues és algo que pràcticament s'ha vist poc. Aquests aparells s'han vist bastant en tots aquests esports col·lectius. No sé si ho haureu vist quan surten els esportistes a la tele, els futbolistes que porten uns aparells amb unes armilles de color negre, pues aquests aparells són els que portarem i ens donen precisament aquestes dades que per nosaltres i per aquests esforços de llarga durada pues, seran uns estudis pràcticament pioners.
Això serà en aquesta tercera edició de la Treco Black. A nivell d'inscrits, com està la cosa?
Bueno, en principi l'inscripció és fluixeta perquè és una prova de molta autenticitat. O sigui, realment aquí la gent que ve no és per fer una ultra de muntanya amb molta gent, sinó per viure la muntanya d'una forma diferent. d'aquest caràcter de subsistència o de fatiga extrema. Comentar que tot i que són exclusivament 12 hores, és una prova de dificultat extrema. Primer per les dates que ho fem, tenim garantides unes puntes de calor molt grans, i segon, que són 40 quilòmetres buscant balises en 12 hores. O sigui, la gent realment que ve aquí no és una gent qualsevol, sinó que vol viure una experiència, vol disfrutar d'aquest entorn natural que tenim, que és magnífic, amb una prova autèntica. Heu de pensar que la Treco Black intenta recuperar tot el que eren l'essència de les curses inicials de les curses de muntanya, que es deien ral·lis de muntanya, que és punts de pas i un atac lliure i un temps determinat per poder-ho fer.
Doncs ho viurem aquest dissabte a l'Espluga, també Vimbodí, Poblet, tot aquest entorn dels boscos de Poblet i de les muntanyes de Prades. De fet, té sortida a l'Espluga, també arribada, Gonzalo?
No, l'arribada no és a l'Espluga, és a Prades, i així també fem una mica d'homenatge a la primera trek orientació que va sortir d'aquí, de l'Espluga de Poblet, i va arribar a Prades, va ser tota una pujada. Pues hem volgut que en aquesta quinzena aniversari puguem imitar aquesta sortida d'aquí, de l'Espluga, i arribant a Prades, ara això sí, amb molta més distància i amb moltíssima, moltíssima més dificultat.
Doncs Gonzalo Gil, director de Track Actiu, felicitats per aquests 15 anys de història ja de la Treco Orientació i moltíssima sort en aquest format de la Treco Black de 12 hores que es viurà aquest dissabte a l'Espluga de Francolí i també doncs, en tot aquest entorn amb final, volíem dir, a Prades. Gonzalo, moltes gràcies.
Moltes gràcies i esteu convidats. Gràcies.
I també ho dèiem en començar, que aquesta setmana a la Conca de Barberà doncs, s'han produït dos incendis de petit abast, però que ens posen ja el punt de mira en aquesta campanya de prevenció d'incendis de cara a l'estiu. Setmana de calor i han arribat els primers incendis. El primer va ser dimarts 13 de juny al terme de Vimbodí i Poblet. Només van ser uns 4.000 metres quadrats de vegetació al quilòmetre 1 de la carretera TV-7002 que uneix Vimbodí amb el monestir de Poblet, i el foc es va extingir ràpidament a primera hora de la tarda. I ahir, a la nit, al vespre, al voltant de 9:45, una dotació de bombers de la Generalitat i l'ADF de l'Espluga de Francolí extingien un incendi al quilòmetre 45 de la Nacional 240 al voral de la via del tren i que va cremar una superfície de matolls de menys d'una hectàrea. Tot això també amb el pla Procicat de la Generalitat de Catalunya activat per aquesta onada de calor davant de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Des d'aquest sentit, l'Agència de Salut Pública de Catalunya també alerta per prevenir els efectes possibles d'aquesta onada de calor sobre la salut, però com veiem també té afectacions pel que fa al risc d'incendis. Per això avui saludem a la Marta Miralles del Bombers de la Generalitat de Catalunya i amb ella volem parlar d'aquesta campanya d'estiu que ara està a punt de començar. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Com preveieu aquesta futura campanya d'estiu que de fet ja m'heu arrencat?
Bueno, ja veieu que és una campanya que comença aviat. Aquesta campanya hem començat aviat a tindre molta simultaneïtat de petits incendis. De moment encara són incendis petits que són lents i com són lents els podem agafar. De moment el que propaga més ràpid de lo que nosaltres som capaços d'anar extingint bàsicament són els cereals i hem tingut algun foc a la zona de Sió de més de 30 hectàrees de cereals, però encara quan arriba massa forestal encara s'alenteix i encara el podem agafar, però crema amb molta intensitat i creiem que en pocs dies, en la calor que està fent, en 2-3 dies començarem a tindre que quan arriba massa forestal cremarà en intensitat i tindrà capacitat el cap de l'incendi d'escapar-se de capacitat d'extinció.
Quines són les principals complicacions que us trobeu a hores d'ara a l'hora d'extingir els incendis?
Ara mateix la simultaneïtat. Ara, tan a prop de Sant Joan i s'ha començat ja la campanya de sega i la població encara no estem tots conscienciats de que ja estem a l'estiu i de que ja tenim risc d'incendi forestal en aquest sentit. Ara això el que ens origina són moments de simultaneïtat. Ahir vam tindre a tota la plana de Lleida 5 incendis al mateix temps i això sempre posa a prova la nostra capacitat d'enviar recursos a tot arreu.
Doncs Marta Miralles, ara ho diem bé, sotsinspectora de la Unitat de Grup d'Actuacions Forestals. Moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio i molta sort en aquesta campanya que tot just ara arrenqueu.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquesta campanya que tot just arrenca, però també dels riscos actuals que ens trobem en la Conca de Barberà i en aquest territori a causa de la calor i doncs, de l'inici de l'estiu, també volem parlar amb el cap regional d'agents rurals de Tarragona, el Càndido Rincón. Càndido, bon dia.
Bon dia.
Actualment, quin és el risc d'incendis a la demarcació?
Bueno, pues, com deia la Marta, ara comencem a tindre tota la vegetació herbàcia, comencen a tenir-la disponible i si continua així la climatologia, pues en els propers dies s'han d'extremar les precaucions perquè la gent estigui una mica conscienciada de que el perill és bastant alt.
Què és el que es té en compte a l'hora de valorar aquest risc d'incendis?
Pues bàsicament l'estat de la vegetació, la humitat de la vegetació i la climatologia, o sigui, si tenim temperatures altes i aquí que és molt, molt donat, pues les marinades, en hores de marinades hem d'estar molt, molt atents en zones més susceptibles per a que no es produeixi cap incendi.
Des del departament, quin tipus de recomanacions ara que feu ara, que ja està doncs, el punt de mira i l'alerta és molt més elevada pel risc d'incendis?
Bueno, en data d'ahir 14 es van acabar les autoritzacions de cremes per a restes agrícoles. A partir d'avui tan sols se donaran autoritzacions excepcionals. I en el cas de la Conca, la zona nord, la zona de Sarral, Santa Coloma, pues tenim un dispositiu especial juntament a la zona de Barcelona i de Lleida, tot el que és la zona cerealista. Tenim un dispositiu especial per assessorar i ajudar als pagesos en les tasques de sega perquè és on poden tindre problemes de, per qüestió d'averies i sobretot d'averies de la maquinària agrícola.
Clar, també ens ho destacava ara la Marta Miralles, sotsinspectora de la unitat del grup d'actuacions forestals, no? Que en aquest cas els cultius en aquest mes de juny i juliol també estan doncs, en una situació complicada a l'hora de que es puguin provocar incendis al voltant.
Sí, sí, actualment és la zona més delicada que tenim. La zona sud-est, que seria muntanya de Prades, encara aguanta bastant bé, però la zona nord de la comarca pues, és la més delicada actualment.
Doncs, Càndido Rincón, cap regional dels agents rurals a Tarragona, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres continuem amb el punt de mira en aquests incendis forestals i també és interessant saber quina és la previsió meteorològica, si continuarà o no aquesta onada de calor. Doncs la calor, sens dubte, ha estat també causa o ha agreujat aquest problema al davant del risc d'incendis i segurament doncs, sempre acaba sent alguna de les causes d'aquests incendis. Per això el que volem fer ara és conèixer la previsió meteorològica al Camp de Tarragona. Carme Farnell, no sé si aguantarà aquesta calor en el que queda de setmana.
Bon dia, avui tornarem a parlar d'un dia força càlid, les temperatures continuaran sent altes, tot i que no tenim temperatures extremadament altes en aquesta zona i és que va bufant aquest vent més de sud-est, especialment cap a la costa, que el que fa és frenar l'ascens de les temperatures. Tot i això, cap a la zona més del prelitoral, aquí sí que les temperatures són força altes. En conjunt dominarà el sol, tot i que ara al matí sí que hi haurà el pas d'alguns núvols mitjans i alts, sobretot, que localment deixaran el cel entrenyinat. De cara a la tarda, creixerà algun núvol d'evolució en punts de muntanya, sobretot a la línia del prelitoral, però sense deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, encara activat aquest pla Procicat per l'onada de calor. Per tant, precaució i extremar la mirada no? en aquesta calor que pot tenir conseqüències en la salut, però també, com escoltàvem, en el nostre paisatge i entorn natural. Continuem amb més notícies. Ara fem parada en un projecte tecnològic de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga, en concret del cicle d'informàtica d'aquest institut espluguí.
El teu portal informatiu de proximitat.
I és que l'aplicació Memoriandum, formada per 4 minijocs, una aplicació feta des del cicle d'informàtica de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga, ha participat al programa M-Schools a Barcelona. M-Schools és un certamen que reconeix i premia la tasca que realitzen els millors alumnes i docents de tot Catalunya. Els alumnes de l'Institut de l'Espluga participaven en la categoria Apps for Education amb l'aplicació Memoriandum, formada, com dèiem, per 4 minijocs que tenen per objectiu que l'usuari exerciti la memòria. Els desenvolupadors del projecte són Adrián Dumitrica, Ivan Guerrero, Adrián Jurado, Gustavo Martín i Miguel Ángel Salazar, alumnes del primer curs del cicle d'informàtica de l'Espluga. A més del desenvolupament del pla de disseny de l'aplicació i del prototip, els alumnes també han creat un pla d'empresa en què s'estudia la viabilitat econòmica del projecte. A la fase final del certamen, els joves van haver de preparar un estand per defensar el producte elaborat davant dels jutges. D'altra banda, dos dels alumnes van fer una presentació oral en anglès davant d'un tribunal internacional per explicar el projecte. Tot seguit, després d'aconseguir aquesta fase a l'accés final, es feia l'entrega de premis i en aquest cas els expluguin no van endur-se cap dels premis que s'atorgaven, però sí que van ser presents en aquest certamen M-Schools, que és una iniciativa de M-Education que impulsa Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta notícia positiva que avui coneixem del cicle d'informàtica de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga i que aquest cap de setmana ampliarem. En parlarem amb ells, amb els alumnes i també amb el professorat. I I l'any mossèn Ramon Muntanyola també es fa un lloc a Tarragona. Surt de la Conca de Barberà, de l'Espluga de Francolí i arriba a la capital de la província de Tarragona. I és que ahir es va presentar el llibre Dia Vindrà, un acte celebrat al claustre de Sant Pau del Seminari de Tarragona i que ha comptat amb l'assistència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i també amb l'exconseller de la Generalitat i qui ha tingut cura de l'edició del llibre, Joan Maria Pujals. També de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, del director de publicacions de l'abadia de Montserrat, Josep Massot, i del coordinador del Centenari, l'historiador esplugui, Josep Maria Vallès. La presentació ha inclòs una lectura de poemes a càrrec del rapsodes de Pere Navarro, professor de la URB, i també de Beniñe Ríos, radiofonista i locutor. L'edició d'aquest llibre és un dels actes centrals de l'any mossèn Ramon Muntanyola i des del passat 1 d'abril fins a finals d'any heu de saber que el poble natal, l'Espluga Francolí i altres municipis de la demarcació acullen més de 30 actes literaris, musicals i culturals en general que pretenen difundir i aprofundir en aquesta obra i personalitat de Muntanyola. Avui és aquesta notícia amb la qual tancarem aquest informatiu diari, avui més extens del normal, provocat per aquestes notícies d'aquesta jornada del dijous 15 de juny. I marxarem, com no, doncs, escoltant una proposta musical, una que podrem escoltar en aquest Riu Bombori, que us hem presentat avui la programació musical també aquí a l'Espluga FM Ràdio. Els caps del cartell dèiem que eren Eduard Gené i Joan Masdeu. Avui marxem amb Joan Masdeu i el seu Planeta Imaginari. Tornem demà, que acabeu de passar un bon dijous 15 de juny. Gràcies per la seva atenció.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.